Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Una de les entitats més dinàmiques d'Olèrdola és l'Ateneu Mogenc, i aquest diumenge celebra amb una festa el seu 10è aniversari. Per saber més coses i fer balanç d'aquesta productiva trajectòria de l'entitat, marxem fins a Canal 20. Allà ens hi espera el Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, parlem d'un aniversari rodó, el 10è aniversari d'una entitat que s'ha consolidat en el teixit associatiu d'Olèrdola com una de les més dinàmiques. Ens referim a l'Ateneu Mogenc Fem Poble. Conversem amb la seva presidenta, l'Elsa Vila. Què tal? Molt bon dia, Elsa.
Hola, bon dia.
10è aniversari que celebreu, ja esteu celebrant, però la festassa l'heu organitzat aquest mateix diumenge, dia 17 de maig.
Sí, així és. Farem un dinar popular que convidem no només a socis, sinó també a tothom qui vulgui acompanyar-nos per celebrar aquest aniversari. I ho farem, doncs, aquí a Moja, a la pista, estrenant una mica aquesta coberta, no? Per poder dinar acompanyats d'això, dels veïns que s'hi vulguin afegir. Farem una paella popular.
Una paella popular. Tot i que hem de dir que aquest és l'acte central, abans, aquest mateix divendres, el tas del 10è aniversari.
Sí. Ens va fer molta il·lusió, doncs, programar això, un tas amb Caram Caram, que ens organitzen 10 mossegades que seran referència als 10 anys que hem passat d'Ateneu. Ens van demanar informació del que fem, no? Del que estem fent durant durant tots els anys, i és sorpresa perquè no sabem res més. Ens han preparat 10 mossegadetes que representen activitats pròpies de l'Ateneu, acompanyades també de 4 copes de vi.
Això serà aquest divendres, a partir de 9:45 de la nit. Hem de dir que molt aviat que es va fer públic, les inscripcions es van exaurir molt ràpidament.
Així és. El que ens ha sabut més greu és això, que hi ha hagut molta gent que ens ho ha demanat i no ha pogut ser. Vam voler ampliar places, vam parlar amb Caram Caram, però logísticament es feia molt complicat, per això que comento, no? Són molts plats, són molta gent, són 25 places, i teníem gent amb llista d'espera i estem intentant gestionar-ho per si hi hagués alguna baixa, doncs que poguessin entrar aquests que s'han interessat, i gent que fins i tot encara m'estava comentant que se n'havia enterat tard, no? Que sap més greu encara, però bueno.
És la primera activitat, diguem-ne, aquest tas del 10è aniversari per celebrar aquests 10 anys de trajectòria d'una entitat, el que comentàvem, que feu aquest diumenge aquest dinar, però no només dinar. Hi ha altres coses a la pista de Moja aquest diumenge.
Sí, sí, sí. Farem una exposició de fotografies, un recull de fotografies d'aquests 10 anys. Hem intentat, doncs, que surtin, no?, la diversitat d'activitats que hem anat fent. També tenim els nostres grallers, els grallers de l'Ateneu, que s'han animat a fer un concert. Ja ho vam fer quan vam celebrar el 3è aniversari. No n'hem celebrat més, però ens ha fet molta il·lusió poder que puguin exposar, no?, el que van aprenent durant els seus cursos de gralles, doncs, en aquest aniversari. I després, això, farem el dinar popular i el tindrem acompanyat també d'una noia, una artista, l'Esperanceta de Càssia,
sí,
que amenitzarà una mica, doncs, els postres i la part final, perquè pel que tenim entès, és una persona que participa, no?, interactua amb la gent que ha vingut.
Cabaret de pagès.
Exacte.
És un espectacle que s'ha programat a les 4 per tancar aquests actes d'aniversari. Qui vulgui participar, què és el que ha de fer?
Doncs s'ha d'inscriure, això sí, perquè, clar, al ser una paella hem d'encarregar, no?, per places, s'han d'inscriure en el correu de l'Ateneu Mogenc, o bé a través del TPB, els que ja són socis, tenim un TPB Pay que poden adquirir els tiquets, comprar-los a través del TPB Pay, i si no fos el cas, al bar del local, si no són socis, també poden adquirir els tiquets pels no socis.
Hem de dir que és una aportació de 8 euros, que és econòmica.
És mínima.
Mínima, no? Pels sí. socis, 8 euros, una paella que es cuina allà.
Sí, allà mateix, amb em sembla que és la Roser de l'Hortalà, que ens farà una paella mixta per tots. Hem escollit una paella que sigui bàsica, no?, perquè pugui agradar a tothom, i es cuinarà allà mateix, per tant, ho tindrem recent fet.
Aperitiu, paella d'arròs, postre i beguda, més obsequi d'aniversari, aquests 8 euros. Si no és encara soci o sòcia de l'entitat, 12 euros tampoc no és una gran aportació, no?
Creiem que no.
El que comentàvem, les inscripcions obertes, però fins a un límit. Aquesta mateixa setmana, aquest dijous, entenem, més o menys.
Exacte, fins dijous tancarem les inscripcions, pel que comentava, perquè hem de donar amb la Rosaire el número de places exactes.
I com està anant la xifra d'inscrits?
Bueno, vam tenir alguns problemes tècnics, però ara ja estem al voltant de les 100 persones i suposo que, com sempre, com que a última hora sempre ens acaben arribant inscripcions, doncs confiem en que segurament serem més.
I esteu en tot perquè fins i tot va fer una hora d'atenció presencial per aquells socis de més edat que, pel que sigui, doncs tenen certes o dificultats o encara no confien o no estan molt hàbils en l'ús de les noves tecnologies i vau voler fer aquesta atenció als socis presencial.
Sí, així és. Sí, dijous passat vam fer una atenció d'un parell d'horetes al local perquè poguessin venir a comprar els tiquets això presencialment i van venir 20 persones.
Comentaves que abans que hi hagi aquest concert vermut a càrrec dels Gralles de l'Ateneu, hi ha la inauguració d'aquesta exposició de fotografies.
Sí, així és. Hem volgut
fer... Què s'hi podrà veure?
Doncs una miqueta de tot del que hem anat fent. Hem fet un recull de fotografies dels diferents actes. També ens fa gràcia veure el pas del temps. Sí, hem vist fotos que no recordàvem quasi, no? La canalla com era de petita. També els adults, com hem canviat, fins i tot al passar 10 anys veus, no?, el pas del temps amb roba, amb pentinats, no? És curiós, sí, sí. Perquè les activitats, potser algunes s'han anat repetint, però és això, ja fa 10 anys que estem fent-les. I llavors el recull de fotos jo penso que també pot ser xulo o interessant veure-ho.
Imatges fetes a partir de les activitats que s'han fet aquests anys, sí, sí. Que del vostre propi arxiu, el de l'Ateneu.
Exacte.
I també aportacions de socis i sòcies?
No, aquestes han sigut del nostre arxiu. Vam fer, que hi ha costat, que tenim moltes fotografies,
sí?
En tenim moltíssimes. Llavors vam intentar fer una primera tria, després n'hem fet una altra, fins que, bueno, esperem que les que exposarem us agradin.
Doncs un programa ben divers, la possibilitat de veure aquesta trajectòria molt gràficament amb aquesta exposició dedicada als 10 anys de l'Ateneu, a dos quarts d'una del migdia a la pista, després aquest concert amb els Grallers de l'Ateneu,
sí,
perquè
sí,
són
sí.
Grallers formats gràcies a les classes que oferiu.
Sí, sí, és un curs de gralles que es fa durant tot l'any, ja fa anys, és el que dic. Sí, recordo que el tercer aniversari ells ja van actuar per primera vegada i després ara ja fan altres actuacions, però es formen gràcies a l'Ateneu. Sí. Mm.
I també oferiu un servei al poble perquè molts veïns populars recorren aquests grallers.
Sí, 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 exacte, que és una de les coses que a vegades falta, no?, una mancança de músics.
I aquest espectacle que comentàvem de cabaret de pagès amb l'Esperanceta de Cassia. Un programa que això, que ve a subratllar la importància d'arribar als 10 anys. Heu fet balanç, segurament.
Sí,
quin balanç?
Una miqueta.
Quin balanç feu d'aquests 10 anys de trajectòria?
Bueno, molt positiu. Sempre hem estat molt ben acompanyats. O sigui, el balanç, jo crec que es comença amb la gran assistència als actes. Per mi, que la gent hagi respost tant i que hagin vingut amb totes les activitats, això, no? Obres un tas i en seguida el temps ple. O... Jo crec que és el que sempre ens ha animat a seguir, a programar coses diferents per arribar també als diferents públics, perquè també és una de les gràcies de l'Ateneu, jo crec. I si no fos així, no sé si haguéssim arribat al 10è aniversari. Per tant, el primer que s'ha de dir és això. Gràcies als socis, gràcies a la gent que ve.
Un termòmetre d'aquest èxit, d'aquesta resposta bona acollida que ha tingut l'Ateneu des del primer dia, nosaltres ens atreviríem a dir, és que la xifra de socis s'ha mantingut i ha anat incrementant-se. No només va començar amb una bona empenta d'associats sí. i associades, però no heu parat de créixer.
Sí, sí, això és el senyal, no?, també, de que tot ha anat bé. Ara ja som més de 200 socis. Han hagut altes, han hagut baixes, però és això, la constància és que cada any ha crescut, cada any. Segurament també animats per les activitats que es van fent, perquè molts cops quan t'apuntes a alguna activitat, també per els preus i per tot, fer-te soci també t'acaba sortint més o menys a compte, i molta gent acaba apuntant-se, doncs, perquè l'arrossega, no?, una mica l'activitat amb la qual està interessada. Mm.
Doncs anem al detall d'aquestes activitats, perquè, per exemple, en l'àmbit del lleure infantil, juvenil, també us heu especialitzat o heu cobert segurament una necessitat que tenia el poble i el municipi.
Sí, sí. Vam començar amb casals de Nadal, per cobrir una mica el que dius, no? Les vacances de Nadal, que a vegades és incompatible, no?, amb les feines, doncs tenir aquest espai per la canalla. S'ho passen superbé, i a partir d'aquí van començar a créixer altres coses amb tota aquesta franja infantil, no? Hem fet casals de Setmana Santa fins al punt que vam començar a proposar-nos a fer com un esplai mensual, que ja fa, ara no et sabria dir els anys, però sé que ja fa un parell d'anys segur, que cada mes es troben, crec que fins i tot s'ho esperen ja, estan esperant el dia, perquè és això, fan activitats també en l'entorn, que això potencia també una mica, doncs, el poble, el municipi, i a més és el que et dic, s'ho passen molt bé.
Amb aquesta idea segurament, que s'ha plantejat en més d'una ocasió des de la Junta, segurament, no en tenim cap dubte, de transformar aquest espai mensual en una presència més sovintejada, no? Consolidar-ho més en el temps, que deixi de ser mensual per passar-ho a una periodicitat més propera, més pròxima.
Això ens ho vam plantejar ja fa un temps, però hi ha una dificultat, que és les monitores. Mm. El temps que també les monitores han de dedicar no només són les hores presencials, sinó a preparar, no?, les activitats o comprar el material o que sigui, fa que potser setmanalment sigui més difícil, perquè, bueno, elles comprometre's a un cop al mes a venir o fer les activitats no hi ha cap problema, però potser setmanalment els hi prendria, crec, massa temps. Mm. Quan s'ha parlat, el problema ha sigut aquest.
Aquests són un dels àmbits importants, no?, que ha de continuar, entenem, no? S'ha de reforçar, continuar aquesta presència dins del lleure infantil i juvenil.
Sí, sí, sí. I el monitoratge passa el mateix. També, com que l'Ateneu ofereix cursos de monitoratge, no?, de treure't el títol, doncs també fa que puguin després, no?, exercir aquests títols, doncs, amb les diferents activitats que anem muntant.
Parlem de més activitats, per exemple, una d'emblemàtica pròpia que heu elaborat vosaltres i que també s'ha consolidat dins del calendari lúdic i festiu d'Olèrdola és el Moja Tast.
Sí, aquest és
una gran iniciativa.
Sí, sí, això va ser un exacte. El primer any ja vam tenir una bona afluència, però és que els que van venir després cada cop han anat creixent. S'ha consolidat anys amb 300 fins a 500 persones. És una passada. Nosaltres ho trobem com que fins i tot ens feia por morir d'èxit, no? Allò d'ostres, a veure si no arribarem a l'abast. Però sí que és cert que és un dels actes, això, més multitudinari i que ens dona molta feina, és cert, però que creiem que s'ha de fer perquè és el que dius, és una mica l'emblema, molta gent l'espera, ja saben, no? Finals de setembre, reserven data, quasi, i a més, bueno, a la gent li agrada. Potser també és una mica per tot el que comporta, no?
La gràcia és l'entorn,
sí,
no? També que es fa a la plaça de l'Església, i canviar-ho, suposo, seria potser fer més fàcil l'assistència, més multitudinària encara, però perdria l'encant de l'escenari.
Sí, jo crec que sí, perquè el que deia, repassant fotos, fins i tot quan veus a la plaça, no?, plena de gent, amb l'església il·luminada, amb la farola fins i tot, no?, al mig, tens un entorn que és molt bonic, que acompanya molt bé. Sí que vam ampliar una mica l'espai traslladant el que era els jocs infantils a la plaça Tadeu, perquè així guanyàvem una mica més d'espai a la plaça de l'església, que a l'inici estava tot junt, i és el que deia, acompanyats de música, vull dir, és un acte que potser ho té tot i fa el que deia al principi, no?, que arribi a tots els públics, que això és el que nosaltres busquem.
Finals de setembre, això no canvia.
Més o menys, sí.
Això es manté. Més enllà d'això, també manteniu una intensa també activitat de publicacions, un ritme molt elevat també de publicacions de material vinculat, sí, a la recerca històrica.
Exacte, tenim uns membres, no?, dins de l'Ateneu i d'altres que formen com un grup de recerca històrica que, bueno, que van traient i van publicant tot el material que poden, que també costa molt perquè tot això és molt, vull dir, necessita moltes hores, és molt lent, no? Tenen molt material i han d'anar escollint bé el que van publicant i de quina manera ho van agrupant. però sí que s'intenta això, cada any ha llegut almenys alguna publicació o quadernets, o si no és un llibre, no? És de treure alguna coseta, i amb això estan, encara seguim treballant i seguim buscant material.
El que darrerament s'ha donat a conèixer, s'ha presentat, és el llibre que permet conèixer l'impacte que va tenir la Guerra Civil, amb víctimes, sí, també en, no només al poble de Moges, sinó al conjunt del municipi d'Olèrdola.
Sí.
Sempre s'edita per part de l'Ateneu, amb el suport de l'Ajuntament, però l'edició és de l'Ateneu.
Sí, sí, sí.
És, va a cura de l'Ateneu.
Sí, sí, així és.
I per fer-ho possible, això es necessita el suport de l'Ajuntament, però també tenir aquesta bona gestió econòmica de la pròpia entitat.
Sí, sí. Nosaltres el que intentem és això, no? Sabem que hi ha actes que són, per exemple, gratuïts, no? O per socis, i hi ha d'altres que hem de cobrar, ni que sigui això, una donació, per poder sufragar, no? Les despeses, no del propi acte, sinó a vegades de l'altre que també anem fent, no? Mm. Per això també la quota de socis és important. Jo recordo, són 20 euros l'any, tampoc no creiem que sigui una despesa gaire, gaire exagerada, i que a l'hora de la veritat, si vas fent activitats, també t'acaba com compensant, però que ajuda a poder fer altres activitats. El Mojatàs, per exemple, té un cost molt elevat, evidentment, per tant, es va compensar.
Mm-hmm. Parlat d'activitats reglades, continuades, aquesta implicació de molts estudiosos locals en la producció de material que permet aprofundir en el coneixement històric de l'àmbit més proper, però també hi ha activitats puntuals. Heu fet molts cursos, xerrades, formacions...
Tallers. Sí, sí. Sí, sí, el que intentem és això, que hi hagi varietat, o sigui, per exemple, amb els tallers sí que hi ha algun de consolidat, no? Com és el taller floral, que
floral
es fa normalment abans de Nadal, però també hem buscat a vegades, doncs, mira, fem un taller o un tas de cafè, o un de... s'havien fet de culinaris anteriorment, doncs havien fet paella, s'havien fet pastissos, bueno, s'han fet les mones, s'intentava buscar també una diversitat dintre del que eren tallers, no? Però hi ha moltes altres coses, és el que dèiem, molts cursos, moltes xerrades, vam fer l'any passat, si no recordo malament, una que va ser molt interessant també per la salut i benestar també de les dones, no? Una mica relacionades amb la menopàusia. O sigui, intentem buscar el que comentava, que aquelles necessitats o aquelles inquietuds que puguin haver i en diferents àmbits, doncs intentar arribar i complementar-ho. No?
I cursos també?
Sí, sí, cursos també, és el que deia. A part del de les gralles, sí, doncs el curs de monitoratge... Vull dir, sí, sí, també n'hem fet.
I també projectes que teniu, també mirant el calendari, sembla que no, però ja ho tenim a tocar. Per exemple, la Revetlla de Sant Joan, una d'aquelles activitats per viure al carrer que vosaltres vau recuperar i mantenir any rere any.
Sí, sí.
Sense gaires complicacions, tampoc.
No, aquesta està bé perquè al final és cadascú es porta el seu. Igual ho fem també amb la castanyada. També vam voler recuperar una mica això, no? Activitats culturals, populars, no? Les hem volgut tornar a portar per reunir-nos, i la del Sant Joan, per nosaltres també una mica la gràcia és poder fer una foguera, com hem pogut fer molts anys, que acompanya, no?, a l'hora de llançar els petards i d'estar sopant a la fresca. Vull dir, ens va fer gràcia poder celebrar junts aquesta Revetlla de Sant Joan així, a l'aire lliure i amb la gent del poble.
Que és la propera activitat que teniu.
Sí, sí, el mes de juny ja, al caure.
Alguna més?
Ara, properament no, bueno, hi haurà l'esplai mensual de la canalla, però en principi, quan arriba l'estiu, sí que fem una parada, descansem i agafem forces pel setembre, que, com comentava, a part de cursos i coses que comencen, doncs és quan s'ha de programar també els últims tres mesos. Hem fet molts cops, doncs, teatres, o hi ha coses més d'interior, no? Mm.
Segurament la vostra experiència ve a demostrar que potser no és del tot certa aquella idea que moltes persones tenien al cap, de que era molt complicat fer coses, dinamitzar la vida cultural al poble, perquè hi ha la proximitat amb Vilafranca que absorbeix molta d'aquesta activitat. Molts veïns i veïnes d'Olèrdola, de Moja, perquè està molt a prop Vilafranca, van a fer coses a Vilafranca. Vosaltres demostreu que també es poden fer coses aquí.
Sí, i de fet, ara estava pensant que cap de setmana hi ha les Fires de Maig. Per tant, sí que és cert que quan vam programar, celebrar, no?, aquest aniversari dels 10 anys, al primer moment, quan busques caps de setmana, també és complicat.
És
després
impossible,
vindrà la trobada, no?
Sí.
Després, clar, és que hi ha... Llavors, sempre hem tingut la idea aquella de, bueno, no solapar o intentar no solapar amb coses al municipi, però Vilafranca és que és incompatible, és que si no sempre hi ha coses a Vilafranca. I sabem, o creiem, que al final la gent també participa. Vull dir, si vols anar a fires i aniràs i diumenge pots venir a dinar, o no? És intentar compaginar les activitats, i és el que comentava, sempre hem tingut molt de suport, per tant, no ens ha fet por.
I els altres, amb un registre personal, què t'aporta, què reporta tu ser membre de l'Ateneu, de la Junta, vaja, i encapçalar-la, ser la presidenta?
Sí, això quan m'ho van oferir em va sorprendre moltíssim perquè jo no sóc d'aquí, no sóc nascuda al Penedès tampoc, jo sóc de Barcelona, a més, i per mi va ser una mica com és que m'heu pensat en mi, no? Potser una mica per això, buscaven algú que no hagués estat vinculat tampoc amb res anterior al poble, no? I d'aquesta manera començar de nou amb gent d'aquí, evidentment, i amb la resta sí, eh? Però jo crec que una mica va ser això, el repte de posar algú que no hi hagués antecedents, doncs, podríem dir, no? I per mi em va fer molta il·lusió. Jo venia de portar allò de les panderetes, també ja havia començat amb involucrant-me, no?, una mica amb les activitats del municipi, i em va fer molta il·lusió. Què m'aporta? Doncs a conèixer gent, sobretot. El primer que m'ha aportat és conèixer més Moja, conèixer més... A tots aquests socis, no?, que abans no coneixia, i el fet de reunir-nos també mensualment, cada mes ens reunim, doncs ho està una mica al dia, no? És una mica saber pues, què passa per aquí, quines inquietuds hi ha, bueno, tirar endavant amb reptes, no?
Doncs ho deixem amb aquestes consideracions, Elsa. De veritat, moltes gràcies, felicitats per aquest aniversari.
Gràcies.
I ja celebrar-ho bé, com toca, aquest diumenge, amb aquest àpat i aquestes activitats, exposició i actuació d'aquest cabaret de pagès amb l'Esperanceta de Cassia i també l'actuació dels Grallers de l'Ateneu.
Sí, així serà.
Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa.
Amb Olivia Rodrigo i el seu Déjà Vu, ens encaminem a 11:15. Tenim cita amb l'actualitat de les nostres dues comarques i després sortim a passejar el gos amb l'educadora canina Neus Bertran. So when you're gonna tell her that we did that too, she thinks it's special, but it's all reused. That was our place, I found it first, I made the jokes you tell to her when she's with you. Do you get deja vu when she's with you? Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
A les notícies del Penedès en xarxa recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Les claus dels habitatges de lloguer assequible de Calafell s'entregaran al juliol. Calafell espera poder entregar aquest mes de juliol les claus dels 110 habitatges de lloguer assequible construïts al municipi. És la primera vegada des dels anys 80 que s'aixeca al municipi una promoció d'habitatge de caràcter social per facilitar l'accés a l'habitatge a les famílies. Per fer possible la promoció, l'Ajuntament de Calafell va posar a disposició els terrenys, mentre que la constructora Rubau ha estat l'encarregada de construir els 110 pisos distribuïts en dos blocs i gestionarà els lloguers durant 75 anys. La inversió total ha estat de 14 milions d'euros, dels quals més de 3 milions provenen de fons europeus. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va visitar els habitatges i va destacar que la col·laboració público-privada és un model que s'hauria d'estendre arreu de Catalunya. Illa va remarcar que facilitar l'accés a l'habitatge és una de les grans prioritats actuals i va defensar la necessitat d'intervenir al mercat de l'habitatge per frenar l'augment dels preus del lloguer. Els pisos seran de lloguer assequible. El més petit, de dues habitacions i 54,6 metres quadrats, tindrà un preu aproximat de 434 euros mensuals, als quals caldrà sumar 59 euros de la plaça d'aparcament i 51 euros de despeses de comunitat. El més gran, de tres habitacions i 81,3 metres quadrats, tindrà un lloguer d'uns 778 euros mensuals. La desena Fira d'Extraescolars mostrarà l'oferta educativa i de lleure de Santa Margarida i els Monjos. Santa Margarida i els Monjos celebrarà aquest divendres la desena edició de la Fira d'Extraescolars, una proposta que donarà a conèixer les activitats educatives, esportives i de lleure disponibles al municipi de cara al proper curs. La jornada tindrà lloc al Parc de la Biblioteca, de 4:45 de la tarda fins a les 8 del vespre. Durant tota la tarda, les famílies podran visitar les diferents parades informatives i participar en activitats lúdiques organitzades pels serveis municipals, entitats i associacions locals. La mostra reunirà propostes vinculades a l'esport, la cultura, la música, el lleure i els serveis educatius municipals, amb la participació de diversos clubs i associacions locals que treballen amb infants i joves al llarg de l'any. Com a novetat destacada d'aquesta edició, a 6:45 de la tarda es farà el sorteig de 5 abonaments per la piscina municipal a través del passaport BU. La Unió Esportiva Sant Sadurní carrega contra la regidora d'Esports pel retard de les obres a la Triola. La Unió Esportiva Sant Sadurní ha emès un comunicat en què expressa la seva sorpresa i indignació per les declaracions de la regidora d'Esports, Arantxa Molina, sobre el retard en les obres de substitució de la gespa del camp municipal de la Triola. El posicionament del club arriba després que la regidora confirmés que els treballs previstos al camp principal no es podran executar aquest estiu, fet que podria obligar l'entitat a buscar instal·lacions alternatives fora del municipi per disputar entrenaments i partits durant la temporada vinent. En el comunicat, la UE Sant Sadurní considera que algunes de les afirmacions fetes per la regidora no reflecteixen de manera fidel la realitat de la situació i lamenta que aquestes declaracions s'hagin produït 48 hores abans de la presentació oficial dels equips del club, que compta amb més de 360 jugadors i jugadores. L'entitat assegura que sempre ha mantingut una actitud de diàleg, col·laboració i respecte institucional, però denuncia una falta d'interès, manca d'empatia i inoperància per part de l'actual regidoria d'Esports. En aquest sentit, el club afirma que des de fa temps tracta directament amb l'alcaldia les qüestions relacionades amb l'entitat. La Junta Directiva defensa també que el club ha actuat amb transparència i voluntat d'entesa i reclama que la informació es traslladi a la ciutadania i es faci des del rigor, l'objectivitat i el coneixement real de la situació. Malgrat les discrepàncies, la Unió Esportiva Sant Sadurní reitera la seva disposició al diàleg constructiu. I els castellers de Vilafranca desbloquegen els 9 pisos amb el primer 3 de 9 en folre que es veu enguany. Els verds actuaven dissabte a la tarda a l'església de Sant Valentí de les Cabanyes, on la pluja va fer traslladar l'actuació que havien de fer a l'exterior. Els vilafranquins ho tenien clar, volien plantar el primer castell de nou que veu el món casteller aquesta temporada, i així va ser. Els vilafranquins van descarregar l'interior de l'església el 3 de 9 en folre, que s'executava de forma més que solvent.
sense semblar el primer de l'any. El 3 de 9 en folre arribava després d'un 9-4 de 8 i després del castell de 9 els verds encara van descarregar la torre de 7, el 9 de 7, el 7 de 7 i ja a l'exterior, perquè va deixar de ploure, completaven un venú de 5. La propera actuació dels castellers de Vilafranca serà diumenge vinent a partir d'un quart d'una del migdia a les Fires de Maig de Vilafranca, on podrien ajuntar el 3 i el 4 de 9 amb forra i, si tot va bé, el 4 de 8 amb l'agulla.
Penedès en xarxa.
La Neus Bertran d'Intercanis ha tornat a acompanyar-nos una estoneta, com fa els dilluns mensualment, per ajudar-nos, per donar-nos un cop de mà a entendre millor els nostres peluts. Bon dia, Neus.
Hola, bon dia. Què tal?
Avui ens proposes sortir a passejar.
Sí.
De fet, tothom que té gos ho fa 2-3 cops al dia.
Sí, s'ha de fer, s'ha
de fer. És una activitat rutinària,
sí,
obligatòria.
Sí.
I avui passejarem i ens fixarem en com passegem, en quin material, en què passa amb el nostre animal, quantes vegades ho fem, on anem, tot el que passa durant el passeig.
Exacte, perquè per als gossos és el moment del dia com gairebé més important, no? És el moment que té per ell, per compartir també amb nosaltres, però sobretot és una estona que li dediquem a ell exclusivament, no? Llavors ho hem de fer el millor possible.
A consciència, eh? El 100% clar, amb ell.
Clar, i per ell, doncs, és això, és un
doncs
moment del dia.
Doncs jo veig molts mòbils, eh? Durant l'hora,
sí,
del passeig de l'animal.
Sí, és així de trist.
Bé, els mòbils,
sí,
estan,
sí,
a la nostra vida diària i també en aquest moment, no? També.
Però no ha de ser aquell, el moment, no?, d'anar a passejar el gos, anar a mirar les xarxes socials. Ja ho faràs en un altre moment, no? Si no, no l'estem acompanyant. Pràcticament estem allà, però no hi som, però no hi som, no?
I em diries, goses dir que l'animal n'és conscient quan no hi som allà al 100%,
sí,
no estem amb el mòbil, ell,
sí,
veu,
sí,
que no,
sí,
estàs, sí, en aquesta connexió amb ell?
Els animals, bueno, els gossos, normalment, si no hi ha algun problema de comportament o de pors, són molt conscients del que passa al seu voltant i són molt conscients de quan hi ets, quan ets present o estàs allà sense...
De cos present i res més, no?
Sí, ells ens miren molt durant el passeig, i ens pregunten, no?, d'alguna manera, davant de diferents situacions, ens miren a veure com...
Què faig, puc,
nosaltres
no puc,
estem...
Com respons, no?
Sí, que també et dic que en alguna situació, si mirar el mòbil és una mostra de despreocupació per l'entorn, per ell pot ser un missatge potser no del tot negatiu.
Un senyal de tranquil·litat, no?
Sí, però millor estar en el passeig, en el moment, és millor sempre.
Comencem, si et sembla, a casa, abans de sortir en aquest moment previ, abans de sortir a passejar, en el material,
adequat,
els estris que utilitzarem, sí, que agafarem abans de sortir.
Sí. Doncs és preferible utilitzar arnès. Si és un gos que està aprenent a passejar de manera tranquil·la, sense tibades, podem utilitzar els arnesos que hi ha antitibada. No li provoquen cap mal al gos, sí una certa incomoditat, perquè si el gos tiba no pot fer la força que faria amb un arnès normal. La diferència és que els arnesos normals tenen l'anell al darrere, a l'esquena, no? Llavors, si el gos tiba, fa tota la força amb el pit cap endavant i amb les potes de davant, no? Llavors, i amb les del darrere, tiba, tota la força va cap endavant. En canvi, amb els arnesos antitibada, són l'anella està al davant al pit. Llavors, si el gos tiba, la força, diguéssim, el gira cap endarrere, no? Perquè, clar, si ell tiba, doncs es gira, no? Llavors, aquesta és la petita incomoditat que poden tenir, però no és tampoc una cosa que els hi provoqui un greuge molt, molt gran, no? És, bueno, millor això que potser acabar amb una frustració per part d'ell, per part nostra, amb tendinitis, amb una desgana a l'hora de fer el passeig, perquè els gossos que tiben molt al final provoquen això, no?, amb el tutor, no?, doncs que no et vingui de gust anar a passejar. Llavors, aquests arnesos estan indicats en casos així, i si no, doncs un arnès normal amb l'anella al darrere. Els arnesos antitibada les tenen a les dues bandes, eh? Vull dir, per segons quin moment també podem fer servir un punt o l'altre punt, no?
I la mida, la llargada?
La llargada de la corretja, vols
dir? De la corretja, sí, perdona.
Sí, la llargada de la corretja. Jo encara em costa entendre com a moltes botigues encara venen corretges de 20 centímetres o de 30. 20 potser és massa poc, de 30-40 centímetres, o sigui... És que no em costa entendre-ho, perquè...
Quin és el mínim acceptable per tu?
Metre 20, que se suposa que és la corretja reglamentària i tal, ja em sembla una miqueta just. Però és important també parlar dels matisos de les mides quan estem passejant el gos de la corretja, no? El correcte seria uns 2 metres de corretja. Hi ha corretges d'entrenament que tenen un mosquetó a cada extrem. Llavors tu la pots, i diferents anelles en diferents punts, pots regular la llargada, no? Segons el moment o segons, no sé, mil coses, no? Aquestes són les correctes per mi. El gos té una miqueta més de llibertat, ja que ha d'estar lligat, almenys, si pot estar a moure's a 1,80 m a la rodona al costat teu, ja està, és, bueno, acceptable dins de passeig que ha d'anar lligat, no? Llavors, corretges curtes totalment desaconsellades.
Desterrades.
Sí, perquè el gos no pot olorar, no pot... relacionar-se amb l'entorn d'una manera correcta. Sempre anirà amb més tensió, tibant. És que hi ha la creença incorrecta, no? És que si la... Inclús es venen així, aquestes corretges. Si la corretja és curta, tu controlaràs millor el gos. Aviam, el gos ha d'aprendre ell a controlar-se. No l'hem d'anar controlant nosaltres. Perquè, si no, és que mai aprendrà.
Aquelles persones que passegen el gos, que van tibant darrere sí. Seu, no és...
No és, no aprendrà, no gaudirà, no, sempre haurem d'estar lluitant amb corretges curtes, sempre hauràs d'estar lluitant perquè el gos vagi al teu costat, perquè, bueno, no sé, perquè vagi tranquil, no ho aconseguirem, costarà molt. Sí que és veritat que hem de regular la mida i potser un gos que està aprenent a anar amb corretja, o per exemple, anem per un lloc on no podem anar amb els 2 metres de corretja, no? La posarem més curta en aquell moment, no? O en un gos, per exemple, també que té molta por a l'entorn. Potser si va amb una corretja llarga, jo ho he vist en molts casos, no? Que està com tan desconnectat de que està amb tu, diguéssim, perquè està molt saturat amb tot el que hi ha al voltant, que només intentarà potser fugir, no? Llavors, i escapar-se, no? I sortir corrents. Llavors, jo en aquests casos recomano, en moltes ocasions, portar-lo una miqueta més a prop teu, val? Perquè sigui més conscient de que està amb tu, tu li has de transmetre tranquil·litat, inclús a vegades si et toca... o sigui, si la cama teva de tant en tant el toques, no? Que sigui més conscient de que està amb tu. Però això és un cas una miqueta més especial, eh? El casos de por així forteta a l'entorn. Però si no, corretja de mínim 1,5 m.
Sortim ja a passejar amb l'arnès i la corretja
sí.
Correctes.
Collar també dins del material,
sí.
Collaret millor no. I menys collarets d'ofec, collarets de punxes, que per cert també estan prohibits. Però el collar està molt bé, que portin tots els gossos collar per portar la seva plaqueta amb el telèfon o el codi QR que tens quan tens el cens del gos. Molt bé per això, ja està. Però no per dirigir-lo, conduir-lo des del collar, perquè el coll és una part molt sensible, hi ha la tiroides, hi ha la tràquea, I si és un gos que té tendència a tibar, es pot acabar fent mal. I al final, ell tampoc és conscient. Ell tiba, s'acostuma a anar sempre així pel carrer i ja d'aquí no el treus. Llavors, collar no. ¿Vale?
Ara sí, doncs, sortim a passejar. Quantes vegades al dia ho hauríem de fer?
Depèn de l'edat del gos. quan són petits, que tenen més necessitat de fer les necessitats a fora al carrer, no? Això sempre estem parlant de si no tenim un jardí. Si no tenim un jardí, tres cops al dia està bé, quan són més bebès i encara no tenen el control d'esfínters, potser més vegades, però no totes les vegades han de ser d'una hora o mitja hora. Primer, dubto que tothom tingui aquest temps, i segon, també és important que el gos aprengui a que sortim al carrer, li permetem sortir al carrer perquè pugui fer el seu pipí, però tornem cap a casa. I una d'aquestes sortides sí que ha de ser social. O sigui, podríem...
Una de les tres.
Sí. Podríem fer dues sortides de lavabo i una sortida social. Que aquesta sortida social sí que és per relacionar-se ja amb l'entorn, amb altres gossos, amb altres persones. I si podem fer una hora...
Aquesta és la llarga.
Perfecta, sí. Si podem fer una hora, perfecta. Si no podem per circumstàncies, el que sigui, home, intentem que... minimíssim sigui mitja hora, però ja és una miqueta just.
I la curta, la dels pipis i les caques?
Amb 10 minuts ja en tenim prou.
10 minuts suficient.
Anar al lloc on el gos se senti còmode per fer pipi, si estem al centre d'un poble, doncs intentar anar a un lloc, una zona una miqueta que hi hagi alguna cosa de terra, perquè també a les zones verdes on hi ha gespa no hi poden accedir els gossos. En segons quins parcs, perquè hi van els nens, hi passa la gent. I realment és més higiènic que els gossos facin el pipi a una zona on hi hagi terra o herba. És més higiènic perquè allò s'absorbeix i ja està. Però sí que és veritat que a vegades quan les femtes, si estan una mica toves, o això, doncs queden allà restes, no? Per molt que ho recullis. Si es recull, clar.
Llavors, que no passa sempre.
Llavors, clar, per això s'evita, no? Està prohibit que vagin a les zones verdes. Però a les zones de terra, encara que sigui l'escocell de l'arbre, estaria millor que s'acostumés a fer pipí caca allà que al mig de la vorera, que és, jo trobo més antigènic, per molta aigua que li tiris, no? Llavors... Doncs això, dues sortides d'anar a l'arbre a fer el pipi i ja podem tornar cap a casa, i una llarga. De fet, hi ha gossos que s'estressen de tant sortir, perquè els tutors diuen, bueno, el gos ha de sortir, el gos ha d'estar al carrer, o és un gos nerviós i llavors jo el trec més, i a vegades tampoc ajudem a que aquest estrès baixi si fem massa sortides i massa estona. Perquè en realitat als gossos els agrada molt també estar a casa, descansar i dormir les seves hores, perquè els gossos són molt dormilegues. Si estan equilibrats, són molt dormilegues. Els agrada molt dormir.
Parlaves d'aquesta terra, d'aquesta gespa... Parlem d'espais. On els agrada més anar a passejar? Què hem de buscar, hem de diversificar...
Sí, jo penso que si vivim en un entorn urbà, està bé anar combinant espais més urbans i, de tant en tant, espais més de camp, no? Anar-nos més a les afores. Si vius en un poble, és més fàcil, surts i ja tens camp, vinyes, muntanya, perfecte. Que també recomano, de tant en tant, anar en un espai una miqueta més urbà. Perquè la vida dona moltes voltes i a vegades, pel que sigui, vius al camp i després has de viure a la ciutat i tens un gos. I el gos ho passarà fatal. En canvi, si de tant en tant el baixes a la ciutat, ja ho tindrà com més... Estarà com més acostumat. I inclús hi ha gossos que els hi agrada.
Sí? Perquè, clar... Hi ha gossos molt urbans?
Sí, sí, sí. Hi ha gossos que els encanta. El meu gos mateix li encanta fer una volta pel centre del poble. Perquè potser té més olors, es troba més restes de menjar, també t'ho dic.
És golafre.
Sí. I li agrada molt, ho gaudeix. Llavors també mirem una miqueta què li agrada al nostre gos. La tendència és anar cap, a la, cap al camp. Els agrada més el camp, no? Perquè se senten més al seu...
El seu hàbitat medi natural, no?
Però ens hem d'adaptar als seus gustos i intentar combinar. Si podem anar a una zona d'esbarjo perfecta, en segons quines etapes del gos, perquè es relacioni socialment i tal, no?
Però... Quan està més indicada la zona d'esbarjo on conviurà amb altres animals?
Quan a època... Quan és molt cadell, no. Podem començar a introduir-ho, però quan hi ha algun gos, un o dos, i, o per fora i que ho vegi, i quan ja comença a ser adolescent i tal, és potser el moment.
D'entrar.
El moment d'entrar, sí.
I quan és gran, també podem evitar?
Sí, hi ha un moment que veus que els gossos grans van a la zona d'esbarjo, però els hi està
no
una miqueta de
massa.
Més. Estan pendents del tutor, potser saluden una miqueta el seu amic, col·lega que ja coneix de fa temps, però potser gaudiran més d'un passeig amb el seu tutor, per la zona on sigui, però ja els hi agrada més la tranquil·litat. És com, en general, no? Els humans, l'època d'adolescència, què fem? Sortir, discoteques, festes,
socialitzar,
concerts...
Socialitzar.
Quan ets més gran...
Baixes revolucions.
Ja no et ve tant de gust,
sí,
no?
Sí.
Cada cap de setmana anar a la discoteca. Doncs una mica els hi passa això, eh? Els hi agrada, però no cal estar-se allà hores i hores com feies quan el gos era adolescent.
Fem un capítol final de malentesos o de mites o de coses que no tenim ben enteses?
Sí. Per exemple, que està relacionat amb les corretges curtes. On ha d'anar el gos? El gos ha d'anar, no sé, aquí al costat, no? I hi ha molta gent que els entrena com per anar al costat. I això m'hi trobo molt. És que el gos, quan anem a passejar, ha de venir al meu costat, sense atibar, sense... Vale, molt bé, però no estem fent una modalitat esportiva que n'hi ha, que és perquè el gos vagi al costat, que et vagi mirant, que ara un quiet, ara un... No, el passeig és un moment de relax pel gos. Llavors no cal que estiguem fent exercicis d'obediència o aquest mite de que el gos ha d'anar per l'esquerra o per... Saps? No, que vagi on vulgui, però que vagi tranquil, per exemple, no? Vull dir, això per mi és super, super important. Un altre, a vegades m'hi trobo, no? No sé si és un mite, però és que no vull que olori les coses, perquè, clar, olora els pipis, olora la... A veure, és que és natural en ell, ho ha de fer. L'hem de deixar...
Ho ha de fer.
Ho ha de fer.
Li hem de permetre, eh?
Igual que, que la majoria, no? Tenim xarxes socials i mirem, no? I tafanegem, a veure què hi ha. Ells és la seva manera de relacionar-se amb l'entorn i de comunicar-se amb altres gossos que viuen als seus entorns, no? Perquè cadascú deixa allà el seu segell, el seu pipi, la seva olor... Allà hi ha moltíssima informació. L'hem de deixar olorar. I el gos ha d'anar... L'ideal seria que anés al seu ritme. I anés i s'atura contínuament a olorar. Si nosaltres ens avorrim, mira...
T'aguantes,
com he dit abans, és el seu
moment.
És el seu moment.
Ell mana en aquest sentit.
Sí, exacte. Deixem-lo que... Inclús, si està olorant una farola, un arbre o el que sigui, quedem-nos a la seva paral·lel a ell, a la seva alçada, diguéssim. No ens avancem com dient, vinga, va.
Esperant, vinga, espavila,
sí,
no?
Sí, després volem que vagi tranquil, potser en un altre moment que tiba, no? Si nosaltres li estem donant senyals de... El passeig és anar ràpid, doncs al final després ell és el que pot fer. Una altra cosa, per exemple, a l'hora de passejar, ensenyar-li, a part dels arnesos en tetivada, també hi ha la tècnica de que no, per ensenyar-li a que no tibi, no? Veig molta gent que el gos tiba i llavors ells tiben i vas tota l'estona lluitant amb això, no? La manera ideal és aturar-te, esperar que el gos es calmi. Ja sé que t'has d'omplir de paciència perquè és pesat fer aquest treball, però al final és el més efectiu. Esperar que el gos es calmi. Quan el gos veu que ja no hi ha tensió a la corretja, comencem un altre cop a caminar. I que ell associï que si hi ha tensió, no caminem. Si no hi ha tensió, caminem. Ells ho associen tot, no?
I són ràpids, no?
Sí, sí, sí. Però és això. Jo ho veig molt, eh? Dificultats a l'hora de passejar sense tensió. Hi ha moltes persones que ja generen la tensió, ells, no? I llavors així costa que el gos entengui que ha d'anar sense aquella tibantor contínua al cos, no?
I una última?
Així, per exemple, no sé, a vegades el tema de no deixar que els gossos es presentin entre ells, per exemple, no? Pot donar a la llarga o a la curta problemes de reactivitat entre ells. Una altra cosa important, parlant de les tensions a les corretges, hem d'intentar que quan es presentin, a no ser que ja sapiguem que el gos té un problema d'agressivitat amb altres gossos i tal, hem de deixar que quan es presentin allò sigui el més natural possible. Com? Doncs intentant que no hi hagi tensió per part de cap dels dos tutors que porten el gos, no? També costa, a vegades, no? Però ho hem d'intentar, que les presentacions siguin el més fluides possibles al carrer.
I deixar que es facin, no?
Deixar que es facin.
Que sí, interactuïn.
Jo també sempre dic, no només hem de mirar el nostre gos, que ja sabem com és, ja sabem que potser li agraden més les femelles que els mascles, no sé, mil coses, no? Hem de mirar l'altre gos, val? Perquè si a l'altre gos ens estem apropant, però ens està mirant fixament amb mala cara, perquè ja t'està avisant de que no vol que t'apropis, amb la cara que t'està posant, i a lo millor el teu gos encara no ho sap veure perquè és jove i es pensa que tothom és superguai, no? I allà podem tenir un conflicte. Llavors, nosaltres ens hem d'anticipar i evitar aquestes coses, i s'ha de també estudiar una miqueta el llenguatge caní i tal, no? Però veure que si l'altre gos ja està amenaçant, no anar-hi directes, no? I això passa molt. Passa molt i ja es generen mals rotllos i condicionaments que després faran que les altres presentacions potser no siguin bones tampoc.
Avui la Neus Bertran d'Intercanis ens ha regalat una pluja de consells perquè aquestes passejades diàries, necessàries i obligatòries, siguin còmodes, siguin relaxants i siguin un moment de gaudi per l'animal i per nosaltres. Neus, gràcies, fins aviat.
A vosaltres. Adéu.